L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTA. Avui dimarts, dia 26 d'octubre, destacarem... Maten una noia rapitenca de 25 anys en un atracament a un banc de Cambrils. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, diu que el cost de la residència no s'incrementarà. La plataforma en defensa de l'Ebre vota en contra de l'informe preceptiu sobre l'esquema de temes importants. El canal Xarta Sénia té una estructura única al món. I l'Ebre tindrà una vintena de patrons fluvials. Aquestes i d'altres informacions ara al nostre informatiu. Maten a una jove rapitenca de 25 anys en un atracament a Cambrils. Un fatídic succés va tenir lloc ahir a Cambrils, on una treballadora del Banc de Santander va morir durant l'atracament a la sucursal situada al número 6 del carrer Roger de Llúria. A 8:45 del matí, dos delinqüents van irrompre a l'entitat armats amb una pistola. A l'interior de l'oficina hi havia la víctima que estava a la caixa, així com dues empleades més, mentre que en aquells moments no hi havia cap client. Els lladres es van dirigir directament a la jove i li van reclamar de manera violenta que els fes entrega dels diners. Per causes inexplicables, en el transcurs del robatori, un dels sospitosos va disparar a la noia, que va rebre almenys un tret al coll que li va provocar la mort de manera quasi immediata. La treballadora que va perdre la vida era Estela Calduc, de 25 anys i de Sant Carles de la Ràpita, tot i que actualment residia a Mont-roig del Camp. Els individus van fugir del lloc a peu i sense botí. Més d'un centenar de persones es van concentrar ahir al migdia davant de l'Ajuntament de Cambrils, on es va celebrar un minut de silenci en senyal de dol. L'alcalde Robert Benaiges va llegir un comunicat institucional en el qual va condemnar enèrgicament el crim i va oferir el suport a la família, als amics i als companys de la víctima. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha decretat dos dies de dol oficial.
Serveis informatius de Mute.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, diu que el cost de la residència no s'incrementarà. El ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar ahir amb els vots de l'equip de govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya i l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya la rescissió del contracte de les obres de construcció de la residència esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva a càrrec de l'empresa Germans Montllau. El portaveu socialista, Antoni Espanya, va justificar la seva abstenció al·legant que no disposa de tota la informació pertinent i va alertar que aquesta rescissió podria representar un encariment significatiu del cost final de l'obra. L'alcalde Manel Ferrer va dir que el cost de l'obra no s'incrementarà i va defensar la transparència de tot el procés administratiu. D'altra banda, el ple d'ahir també va donar compte de l'execució del pressupost, que, segons Convergència i Unió, avança a bon ritme.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa de l'Ebre vota en contra de l'informe perceptiu sobre l'esquema de temes importants. La plataforma en defensa de l'Ebre diu que segueix oblidant un punt tan bàsic com la reserva de cabals ambientals. Els antitransvasament es pregunten si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està esperant un possible canvi de govern a Catalunya per poder negociar a la baixa els cabals del Delta. Després de dos anys sense fer-ho, finalment ahir es va reunir el Consell d'Aigua de la Conca de l'Ebre per tractar l'informe preceptiu sobre l'esquema de temes importants i les al·legacions presentades pels col·lectius. Aquest document tenia que estar acabat i enllestit durant l'any 2008 com a pas previ de l'esborrany del Pla de Conca. L'objectiu de l'esquema de temes importants era orientar i ajudar al futur pla de demarcació per assolir els objectius proposats en la directiva de Marc d'Aigües i en la Llei d'Aigües d'aconseguir un bon estat ecològic en els nostres rius i aiguamolls, especialment en l'espai més singular de la conca com és el Delta de l'Ebre. Els representants dels grups ecologistes i moviments socials de la conca, dels quals forma part la plataforma en defensa de l'Ebre, van votar en contra d'aquest informe ja que no respon a aquests objectius. els esquemes dels temes importants segueix aplicant en gran mesura el vell model de repartiment de l'aigua de la conca, on prevalen les demandes sense tenir en compte l'aigua existent real i el canvi de normatives. El punt clau del nou pla i dels documents previs és la determinació dels cabals ambientals, que, tal com diu la reglamentació hidrològica, és una restricció prèvia a l'assignació de recursos. Els cabals ambientals són necessaris en tots els rius per evitar el seu deteriorament i millorar el seu estat. Objectius tots dos de la Directiva del Marc de l'Aigua, norma europea d'obligat compliment per totes les administracions de l'Estat espanyol, incloses les autonòmiques. Segons la Plataforma de l'Ebre, una cosa tan òbvia és contínuament oblidada, especialment pels representants autonòmics més preocupats per les quotes de repartiment de l'aigua i dels vots que per complir les lleis, tot això amb el consentiment de la Confederació i l'Administració Central. En el període d'al·legacions, a més, es van incorporar més propostes d'usos i regulacions no valorats ni justificats, mentre la proposta de cabals ambientals per al tram baix de l'Ebre ni tan sols apareix citat. La Confederació actua com si aquesta proposta de cabals no existís, tot i que el president anterior estava present en el moment de la seva aprovació i, posteriorment, tant el govern català com la Plataforma en Defensa de l'Ebre l'han fet arribar en diverses ocasions. Aquest menyspreu sistemàtic a l'únic document de cabals ambientals per al Delta que ha sorgit a la llum pública contrasta amb la repetició continuada dins dels esquemes de temes importants de la reserva de 6.500 hectòmetres cúbics exclusiva per a l'Aragó. Durant la reunió d'ahir dilluns es va fer arribar als assistents un esborrany del Pla de Conca, tot i que no és el definitiu, ja que falten incorporar les propostes de cabals ambientals per a l'Eix de l'Ebre i especialment per al Segre i al Delta. Curiosament, s'espera arribar a acords amb totes les comunitats, especialment la catalana, en els propers 2 mesos. Cal recordar que el proper mes tenen lloc eleccions autonòmiques a Catalunya i que les enquestes donen un possible canvi de govern. En la nota feta arribar als mitjans de comunicació, la Plataforma en Defensa de l'Ebre es pregunta si la Confederació Hidrogràfica està preparant aquest possible canvi per negociar a la baixa els cabals del Delta i menysprear tots els treballs fets durant els darrers anys. El canal Xarta Sénia té una estructura única a tot el món. El canal estarà regulat per trams on s'acumularà l'aigua de manera que no tindrà una corrent contínua. El president de Regants exposa el projecte com una prova més de que el canal no té res a veure amb cap transvasament. Aquesta informació ens l'amplia Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Com tu dius, Tomàs, el president de la comunitat de regants del canal Xerta-Sénia segueix afirmant que l'estructura d'aquest canal no ha de servir per a cap posterior trasbassament, ja que, al seu parer, una cosa és un trasbassament i l'altra un regadiu, que és de lo que parlem aquí, deia Lluís Cortiella. Per demostrar un cop més que lo que s'està construint és senzillament un canal per regar la zona interior del Montsià i del Baix Ebre, el president feia referència a l'estructura del canal, dissenyada per la Càtedra d'Hidràulica de la Universitat Politècnica de Barcelona, estructura que, segons dia, és única a tot el món. Per començar, Cortiella deia que el canal no és estrictament un canal de transport ni tindrà una corrent contínua d'aigua, sinó que estarà regulat per trams a diferent nivell que s'aniran omplint paulatinament mitjançant sobreeixidors o becs de cigne, de manera que quan un tram estigui ple serà quan comença a omplir-se el següent. Escoltem Cortiella.
L'estructura del propi canal no és un canal de transport, sinó es podríem dir que és un canal que és un disseny que és, o sigui, primícia a nivell mundial, o sigui, és un canal on pràcticament hi ha una diferència de nivells i es regula per nivells. Hi ha com unes parades al llarg del canal que es diuen uns becs de cisne, i llavors aquests becs de cisne fan que l'aigua no pugui saltar a l'altre tram de canal fins que no estigui ple este bec de cisne, i a la mateixa i al mateix moment també omplir les bases que estan a preu de canal, i aquestes bases omplin a les bases dels nivells superiors. Llavors, dins del canal poden haver durant les 24 hores del dia diferències de nivell hasta de 2 metres d'alçada.
D'altra banda, i per a economitzar en el cost de l'energia necessària per bombejar des del punt de captació, les bases s'ompliran solament per la nit, quan les tarifes elèctriques són més barates.
Hi ha tendència a bombejar per les nits, que és quan l'electricitat és més barata, i llavors el consum generalment se fa durant el dia, i si durant el dia es consumís molta aigua, pues baixa el nivell de basses, que està, està al mateix nivell que el canal, i baixa el nivell de canal, i després per la nit, quan es bombeja, pues recuperen els nivells. O sigui que no és un canal que sempre l'aigua està en un mateix nivell i que l'aigua corre per el canal, sinó que hi ha com diferents parades i va assolint diferents nivells, però sense, sense córrer.
Amb tot això, Cortilla reafirma en dir que el canal Xarta-Sénia no té res a veure amb un hipotètic trasbassament cap a llevant, i aquesta innovadora estructura n'és una prova. A més, afegia que l'actual projecte s'ha escurçat uns 5 quilòmetres respecte a la infraestructura anterior, de manera que l'obra actual s'acabarà al terme municipal de la Galera.
L'Ebre tindrà una vintena de patrons fluvials. Un dels entrebancs de la navegació fluvial per l'Ebre és la manca de titulacions específiques de patrons en aigües continentals, un obstacle que superarà amb la titulació de patró d'aigües continentals que ha començat a impartir l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre amb la col·laboració de l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar. En aquest primer curs s'han inscrit un total de 22 alumnes i tots ells treballen actualment al riu. Així ho va explicar la directora de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Genoveva Margalef, durant la reunió del Consell Rector d'aquest organisme. És un curs pilot amb el que respondrem a la demanda del sector turístic de tenir personal format, va assenyalar Margalef. La formació teòrica inclou 110 hores de classe i està previst que al desembre s'acabe, que serà quan comencen a impartir-se les sessions pràctiques que es faran al lleu turístic L'Ocirgador. L'objectiu és que els patrons disposen de la titulació la temporada vinent.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els contraris al magatzem temporal centralitzat ja sumen 50.000 membres al Facebook. La coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya va repassar ahir les xifres de mobilització contra la instal·lació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Una de les dades més curioses és que els contraris al magatzem havien sumat fins ahir més de 50.000 adhesions en les diverses causes obertes a la xarxa social Facebook. El grup més nombrós és el que proposa la instal·lació del magatzem temporal centralitzat al Valle de los Caídos, seguint les causes no al cementiri nuclear Ascó i no volent cap cementiri nuclear a Vandellòs ni Ascó. A banda, 147 ajuntaments catalans, que representen més de 3 milions d'habitants, ja han aprovat mocions de rebuig al cementiri nuclear. El 80% dels ajuntaments de l'Ebre ja han rebutjat el magatzem temporal centralitzat. Més protestes contra la reforma laboral. Hi haurà més mobilitzacions contra la reforma laboral i el sistema de pensions. Així ho va anunciar el sindicat UGT, que ahir va fer una assemblea conjunta de delegats de les Terres de l'Ebre i de Lleida a Flix, i a la qual també va assistir el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. Treballem per fer les mobilitzacions amb la Confederació Europea de Sindicats de manera que seran de caràcter europeu, va anunciar Álvarez, que va avançar que els actes de protesta tindran lloc al mes de desembre. La trobada d'ahir va ser la primera de la UGT de les Terres de l'Ebre amb la de Lleida, una trobada que el secretari general de la UGT a l'Ebre, Bifredo Miró, va assegurar que repetirà. Hi ha temes que hem d'abordar conjuntament, com ara la industrialització del nord de la Ribera i el cementiri nuclear, va afirmar Miró. La primera setmana de novembre tindrà lloc la jornada del programari lliure de les Terres de l'Ebre. Els dies 5 i 6 de novembre tindrà lloc a diferents localitats del territori, entre elles Santa Bàrbara, la jornada del programari lliure 2010 de les Terres de l'Ebre. Ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Tomàs. De fet, el programari lliure és del conjunt de programes informàtics que poden ser usats, estudiats i modificats sense restriccions, i també que poden ser copiats o redistribuïts amb una versió modificada sense cap restricció. Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar gratuïtament a internet o a un cost baix. La jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre està organitzada per l'Infocentre de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la participació de la UOC, l'Ajuntament d'Amposta i els punts TICs de les Terres de l'Ebre. La jornada 2010 tindrà com a eix vertebrador la temàtica de les xarxes obertes, el seu desenvolupament i la situació de les mateixes a les Terres de l'Ebre. S'enceta el dia 5 de novembre amb les activitats que es porten a terme als diferents punts TICs col·laboradors de les Terres de l'Ebre, i el dia 6 es fa la jornada acadèmica. De tot plegat ens en parla Mercè Fort, tècnic del Puntic Santa Bàrbara.
Enguany, com sempre, la jornada se divideix en dos parts. Hi ha una part que és pràctica, que és la que se du a terme a tots els punts TICs, que serà el dia 5 de novembre per la tarda. Als punts TICs el que farem serà un taller pràctic de com utilitzar el programari lliure per a la creació de blogs, que avui en dia doncs, els blogs tots sabem que és una cosa que qui més qui menys li interessa tindre on és usuari habitual de blogs. Doncs, bueno, veurem utilitzant aquest tipus d'aplicatiu quines opcions tenim. I després, el dia 6, que és la jornada més acadèmica, que tindrà lloc enguany a Gandesa, treballarem o tocarem el tema de les xarxes obertes, de les xarxes lliures. Especialment treballarem el tema del Gifinet, que avui en dia a les Terres de l'Ebre doncs, és una xarxa que s'està extenent moltíssim, i concretament a la nostra població aquí a Santa Bàrbara doncs, ja hi ha molts usuaris que estan utilitzant esta tecnologia, esta xarxa, este servei per a poder accedir a internet des de les seues llars.
L'objectiu d'aquestes jornades no és només fer xerrades tècniques sobre el món del programari lliure. També es vol apropar l'usuari del carrer a l'ús del programari lliure i a l'alternativa lliure, que molts cops, simplement pel desconeixement, no ho contemplen com una eina de treball.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem a Alcanar. El passat divendres, Esquerra Republicana de Catalunya a Alcanar organitzava un acte informatiu en el qual l'alcalde de la població, Alfons Montserrat, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, van passar balanç a l'acció de govern, tot repassant els projectes que tant a nivell municipal com a nivell de territori aquesta formació política ha impulsat en els últims anys. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Amb la mirada posada en les properes eleccions autonòmiques del 28 de novembre, Esquerra Republicana d'Alcanar va organitzar el passat divendres un acte titulat Construïm Alcanar, Construïm les Terres de l'Ebre, un acte que tenia com a principal objectiu el mostrar, el vendre l'acció de govern que tant a nivell municipal com en este cas a nivell de govern de la Generalitat i el conjunt de les Terres de l'Ebre s'ha efectuat en l'última legislatura, fins i tot també en l'anterior. Un acte en el que hi van participar l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, i el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, que d'alguna manera reconeixia implícitament aquest objectiu, el de mostrar l'acció de govern de la seva força al nostre territori. Lluís Salvador.
Sí, exactament. Entenem que el fet de passar comptes és un exercici que democràticament és higiènic i és positiu. Sovint els polítics, quan arriben a campanya electoral, i anem a voltar pels municipis a explicar què és el que volem fer i fer tot un seguit de promeses. Però també hem intentat durant aquests últims anys aplicar el fet de passar comptes i passar a explicar allò que hem executat, del que havíem dit, el que hem executat, i acabar fent en aquests moments un balanç dels 4 anys de legislatura i també un balanç del conjunt de les dues legislatures últimes d'una acció de govern importantíssima, de grans dimensions i d'un gran abast aquí al nostre territori, que d'alguna manera podem resumir en que hem triplicat les inversions que es feien en èpoques passades. Això significa que hem tirat endavant 960 milions d'euros d'inversió en 7 anys, més 300 milions d'euros més vinculats amb els projectes del PIBDE, un total de 400 instal·lacions noves impulsades per part del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, una actuació contundent que ens porta a començar a trencar els grans dèficits que tot el conjunt de les quatre comarques patíem i que havíem heretat com a conseqüència de 23 anys de no haver invertit a les Terres de l'Ebre.
A poc a poc, i segons Salvador, a les Terres de l'Ebre s'han anat millorant serveis sanitaris i d'atenció a les persones, serveis assistencials. S'ha millorat també la xarxa de carreteres, s'han fet passos per definitivament instal·lar la universitat al nostre territori i s'ha creat un centre oncològic de referència com és el de Jesús, a més d'un pont històric, el que uneix les poblacions de Sant Jaume i del Tebre. Un territori que, segons el dirigent republicà, vol tindre futur i no ser una terra perifèrica i marginal que té com a única utilitat ser la reserva energètica de Catalunya i proporcionar l'aigua a través del transvasament.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. I'm gonna fly. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens... Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
I continuem ara a l'Ametlla de Mar. El Patronat de Turisme promociona la tonyina roja del Mediterrani. En els nous opuscles que edita Turisme s'inclou la tonyina roja com un dels productes estrella de la gastronomia de l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez ens informa d'aquesta notícia.
La gastronomia és un dels productes que conjuntament amb el tipisme mariner i la costa més promociona el Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar. Però faltava en aquesta promoció la tonyina roja. La població té una de les flotes d'encerclament dedicada a la captura d'aquest peix més important del Mediterrani. La flota, a més de capturar-lo per al consum estatal, es dedica a la cria i l'exportació d'aquest producte a altres països com són el Japó i els Estats Units. Degut a aquest fet, s'ha considerat que és imprescindible incloure la tonyina en els opuscles de promoció que edita el patronat. David Lleó, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme.
La gastronomia és un dels tres actius turístics més importants de l'Ametlla de Mar i és un de on el Patronat de Turisme posa més esforços per promocionar l'ametlla a l'exterior. Creiem que la tonyina roja del Mediterrani, al tindre aquí una empresa local que es dedica a la cria, a l'exportació i a la pesca d'aquest producte amb tanta fama internacionalment, hem d'aprofitar-lo per promocionar-lo a la gent del poble i per promocionar-lo fora del nostre poble.
En la promoció, el patronat destaca les qualitats nutritives de la tonyina. És imminent la publicació de 5.000 opuscles en 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès, que es repartiran a llocs com fires, oficines de turisme i restaurants. Recordem que Grup Balfegó celebra demà les terceres jornades de la tonyina de la Mediterrània, amb el títol Investigació per a la Sostenibilitat.
L'informatiu de Mute.
I continuem ara a Deltebre. La companyia Delta Teatre encetarà les jornades de teatre a la tardor. Ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La 15a edició de les jornades de teatre oferirà un total de 4 representacions a Deltebre, 3 a càrrec de la companyia Delta Teatre i l'altra a càrrec del grup de Tortosa. Seran els dissabtes 30 d'octubre i 6, 13 i 20 de novembre. Les obres programades totes són comèdia i la majoria han estat representades en diferents ocasions, tot i que cal destacar que potser n'hi ha unes quantes versionades. Sobre aquesta nova edició de les jornades de teatre a Deltebre i l'obra d'aquest cap de setmana, Un culer molt culer, en parla el director de la companyia, Agustí Ribes.
I començarem el dissabte dia 30. Dissabte dia 30 estrenarà el nostre grup una obra mig de collita pròpia que es diu Un culer molt culer. Però no diu un barcelonista, diem Un culer molt culer. Aquesta obra és molt divertida, fa molts anys que es va fer, i ara l'hem actualitzat una mica a la nostra manera i la gent s'ho passarà molt bé. Totes les jornades seran totes per ja donar a les 10 de la nit. Estem molt contents perquè cada any ve més gent. Això fem una crida, ho diem, la gent veiem qui en fa cas, està venint i llavors el que passa és que el qui ve li diu al qui no ha vingut, tu t'ho has perdut. Però llavors este que se ho ha perdut, a la pròxima actuació ja no falla. I llavors què vol dir? Que uns criden als altres i jo veig que any en any ve més gent i des de llavors s'ho passen molt bé.
Recordeu, aquest dissabte al Saló Parroquial Sant Miquel de Deltebre a les 10 de la nit, Un culer molt culer a càrrec de la companyia Delta Teatre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Sí. Cel serè, les nevades en el Pirineu ja no es presenten. En aquest sector també les grans clarianes predominen i, de fet, per trobar alguns núvols hem de viatjar cap a les Balears, on encara la nuvolositat és abundant, amb algun petit ruixat, tot plegat també amb una tendència a anar marxant. Sens dubte, el vent és el protagonista, tot i que comença ja a baixar de força. Podríem dir que el plat fort d'aquesta ventada doncs ja l'hem passat, amb aquests cops que han arribat a prop dels 150-160 km per hora en alguns sectors de l'extrem nord de l'Empordà, o també zones elevades del Pirineu Oriental. És el cas, per exemple, de Portbou, o per exemple també al nord del Berguedà, al Santuari de Caral. Esperem que al llarg d'aquesta tarda aquest vent continuï afluixant una mica. Com a molt pot sorgir algun núvol prim, poc important, bàsicament en zones on el vent es mostri molt intens, tant cap als ports de Tortosa-Beceit com cap al Pirineu Oriental, si arriben a aparèixer. I molt bona visibilitat amb aquestes temperatures una mica dispars, degut doncs, a la presència del vent, que fa que en alguns sectors l'ambient estigui una mica rescalfat. Podríem dir que la distribució de temperatures ha sigut una mica irregular. A les fondalades i a les zones arrasades del vent, l'ambient ha sigut força fred, fins i tot amb valors pròxims al zero, mentre que en els sectors on el vent s'ha mantingut molt intens i ferm, les temperatures els hi ha costat baixar dels 8, 9, 10, 11 graus. L'ambient diurn serà agradable, amb valors que s'acostaran als 17-18 graus allà on s'enfilin més els termòmetres, i el pronòstic pels propers dies és de pocs canvis, en tot cas indicar que el vent serà molt més fluix al llarg del dia de demà i restringit a l'Alt Empordà, que el temporal marítim anirà desapareixent i que el contrast tèrmic s'accentuarà entre el dia i la nit. Nits fredes pels propers dies, fins i tot una mica més, i ambient diurn una mica més suau.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.